la música dels Toasters hem de saludar el senyor Torradora. Bé, avui estem d'estrena del nostre expert pop-up. Aquesta temporada ens parlarà de conceptes del món digital que no podem obviar. Ens farem una mica d'alfabetització digital. Àlex, hola, com estàs? Benvingut.
Hola, Mariola, molt bé, molt bé.
Àlex Hinojo, viquipedista, activista digital i fundador del projecte Drets Digitals. A Twitter, @AlexHinojo.
Ja veig que reies per sota el nas, eh? Les torradores.
Sí, m'agrada el grup.
T'està perseguint, no? Clar, de fet, Àlex, aquest estiu ja t'has acabat de fer molt famós, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat. Però, clar, amb això de la torradora, tu com ho has viscut, això? Vas sortir en un 30 minuts?
Sí.
I en el qual, doncs, feies referència a això de la torradora.
Sí, va ser molt graciós perquè vam estar parlant amb la Mariona Bassa durant una hora i poc a l'entrevista i van agafar, el típic, agafant dos o tres talls, i jo ni recordava haver parlat de la torradora. I de cop i volta va sortir això, i quan ho vam veure per la tele vam dir, això és un... és tuitable, en aquest sentit, dius, ui, aquesta frase... Però després va començar a sortir en un mitjà digital, del mitjà digital va sortir en un altre mitjà digital més gran, van començar certs tuitaires a fer-ne befa i fins ara.
Clar, de fet, tu al 30 minuts vas dir això.
El que hem d'anar fent és anar saltant cada dia la pantalla que toca. I la pantalla que toca serà traducció automàtica, serà en web, serà fer-la servir, serà fer-la servir a la xarxa, no fer-la servir allà on no et deixi, o sigui, no fer servir aquelles plataformes on no et deixin, i per mi és aquest dia a dia que hem d'anar fent, perquè l'alternativa és desaparèixer. Comencem a parlar amb la rentadora, amb la nevera, amb la màquina d'escalfar el pa, li dius, hola, pon-me unes tostades. I per què ho hem de fer en castellà, això? Jo vull parlar-li amb la meva torradora, li vull parlar en català, i que els meus fills entenguin que les màquines també els hi podem parlar en català.
Ja veig que van ser més electrodomèstics, eh? No, sí, només va ser la torradora, que és el que va ser exitós. I clar, va com sorprendre les xarxes, va haver-hi com un boom de gent que no entenia que vulguem parlar en català amb els nostres electrodomèstics.
Perquè és el mateix concepte de a la ciutat es parla en castellà o el català és una llengua regional. De dir, això pel cos familiar, allò per coses no sèries, és el mateix debat del Suárez de no es pot fer ciència en català, és el mateix debat que portem arrossegant de si totes les llengües són iguals o no, o hi ha llengües de primera i de segona. I en aquest cas, certes persones pensen que sí, que hi ha dues categories lingüístiques.
Arran d'això, has tingut molt més seguidors a xarxes? Has notat una mica un boom?
Vaig tenir uns pics de haters durant uns dies i ja està. Després sí que hi ha hagut una mica de creixement de seguidors, però habitual, eh?
Què vas tenir? Més nous seguidors o més haters?
Més haters durant dos o tres dies, sobretot de... gent que saps que és el bluff, que quan surten mitjans digitals d'aquells de dreta o d'extrema dreta, per dir-ho així, saps que t'atacaran aquells 3 o 4 dies i després ja està.
Ho vas viure amb normalitat? No vas suposar cap mal de cap o què?
Ho vaig viure amb cert humor, perquè ja veies que els contes eren contes de gent que té 3 o 4 seguidors, d'aquells contes de pirates. Llavors sí que veus alguns contes que són de gent que dius, hosti, mira't una mica, perquè estem parlant de drets lingüístics, que això són drets civils bàsics, el que estàs dient. I gent seriosa que feia articles que diu, sí, estem parlant de coses que és com poder parlar com un dret del consumidor normal i corrent, poder parlar de coses que jo compro o poder gestionar o interactuar amb el meu idioma. Igual que necessito un manual d'instruccions del que sigui amb la meva llengua, si ara es parla amb els electrodomèstics, doncs vull parlar amb la meva llengua.
T'ha servit saber-ne molt? Tu ets un dels pioners a casa nostra en el tema digital. Saber molt com funciona Twitter, com funcionen les xarxes a l'hora de lidiar amb els haters, tot t'ha servit?
Jo no em consideraria un expert. Jo crec que en aquest cas tots estem aprenent i és una cosa que s'ha de fer front de dir no, tots som ignorants i no aprenem en xarxa. El que sí que m'ha servit és aprendre'm amb humor, en el sentit de dir, hi ha una certa distància, si algú si salten a l'ofensa personal, bloqueges, i la resta és prendre't amb humor i paciència.
Hem d'agafar una mica de tranquil·litat, no? Tots plegats, eh? Sí. Perquè, clar, va ser com molt de cop que t'arriben, de fet, molts missatges,
jo
no?
Jo crec que sí. Jo m'ho vaig prendre amb optimista, en el sentit de dir, aquell un 30 minuts enmig de l'estiu, a principis d'estiu, que podia haver passat desapercebut, gràcies. I a costa de dir, hosti, hi ha quatre haters que han fet això, s'ha situat un cert debat al centre, que és si podem fer servir la nostra llengua en ple dret amb la tecnologia. I això sí que m'interessa. I llavors vaig centrar-me en aquesta banda més que no passar.
Clar, a mi realment em va sorprendre tota aquesta polèmica, perquè nosaltres aquí al Pop-Up ho havíem dit tantes vegades que realment és veritat que, bé, el català estem intentant fer, hem fet una campanya de TripAdvisor perquè admeti els comentaris en català, de moltes coses, però vam dir, amb els assistents de veu tindrem un gran problema.
Clar, o l'Albert Cuesta, que porta anys reclamant aquest tema i parlant del tema, i és el meu referent en aquest sector, i havíem tingut cert... certs accés, certa informació, i resulta que fas aquest claim, aquesta frase de Torradora, i ha patat per tot arreu i ha fet gràcia.
Bé, avui l'Àlex Hinojo s'estrena com a expert pop-up, el tindrem, ens ajudarà molt a entendre aquest món digital, però clar, tu ja vas estrenar el primer pop-up de la història, no sé si us recordes, va ser el 29 d'agost del 2016, et van trucar. Això s'acaba, però encara no som a la Viquipèdia. Com ho hem de fer? Àlex Hinojo, viquipedista, Keep el Boy, com podem publicar? Hola, què tal? Bon dia, Àlex.
Mira, hola, Mariola.
Home, digue'm aquí ràpidament com ho podem fer perquè existeixi pop-up a la Viquipèdia.
Ja som a la Viquipèdia. Àlex, doncs ho vas explicar. Però, clar, és que tu eres @keepelboy.
Sí.
Quin dia va canviar la teva vida? Vas dir el nom...
Doncs mira, feia molts projectes amb l'amica del Viquimèdia, l'associació per la qual treballava, i llavors feia projectes amb universitats, i amb el Keepelboy costava de que t'etiquetessin bé, de no sé què, que sigui una P, que sigui doble P, que sigui... I em deien malament, i al final vaig dir, mira, em poso el meu nom real i vaig canviar. Sí que hi ha hagut un procés a Twitter de que la gent s'ha anat canviant els nics d'un cert anonimat cap a un cert nom real.
O sigui, passar de l'anonimat al real, no?
Jo crec que sí, que el meu nom tothom sabia que el nic corresponia amb la persona, però jo crec que durant els últims anys sí que hi ha hagut gent que es deia d'una manera i després s'han posat el nom real.
Continues sent el viquipedista més actiu de tot l'estat? D'això tenies aquest títol, no? No?
Jo sóc un... dins de la Viquipèdia em diuen cheerleader, perquè sí que faig de promoció.
Vas arribar a ser el tercer de tot el món.
Vaig ser el tercer viquipedista resident del món, que era els viquipedistes residents són els que fem de pont entre una comunitat i una institució, per dir-ho així.
A Viquipèdia hem de recordar això, que la comunitat catalana, proporcionalment amb el nombre de parlants, és una de les més actives de tot el món, no? Això ho hem de reivindicar, no?
Sí, és una de les coses on veus que si no hi ha certs frens, la llengua tira milles, perquè tenim una comunitat molt activa, que és el que deia el Cuesta, també, de dir, la feina no ens espanta, dius, que s'ha de fer una enciclopèdia? La fem. Que hem de muntar un sistema per reconeixement de veu? El muntem, cap problema, però deixeu-nos fer.
Bé, jo ja fa alguns mesos vaig dir, home, l'assistent de veu, l'assistent virtual, serà un dels regals dels pròxims mesos, però jo penso que fins que no es pugui parlar amb l'assistent en català no serà un gran triomf aquí a Catalunya, no? Què passa amb això? Tu estàs esperançat amb aquest tema?
No només a Catalunya, diguem-ho a nivell mundial.
Clar, perquè l'anglès guanya, no?
Clar, hi ha 7.000 idiomes al planeta i, per exemple, el WhatsApp va funcionant molt bé entre certes generacions perquè tu pots comunicar-te deixant missatgets de veu amb la teva família, parlis sordo, parlis tamil, parlis català o parlis castellà, independentment de com és la plataforma, que és molt visual. Però si jo no puc parlar amb la meva màquina, sigui la nevera, la torradora, el que vulguis, amb la meva llengua no la faré servir tant. Llavors l'índex de penetració és menys dels esperats, sobretot en entorns on hi ha diversitat lingüística.
Anem a parlar una mica com funcionen aquests assistents de veu, perquè hi ha gent que diu, ui, jo no en tinc. I en canvi potser té un iPhone o potser té un Android i li parla al telèfon amb la veu. Això ja és un assistent de veu.
Sí, correcte. Un assistent de veu és un sistema de tecnologia. Igual que fa un temps per parlar amb les màquines o per relacionar-nos amb les màquines fèiem servir el teclat, o fa un temps actualment fem servir molt les pantalles tàctils, que fins i tot els nadons així poden interactuar, imagineu com és de fàcil interactuar amb una tecnologia quan fa servir la veu. La fa molt més accessible i molt més universal en aquest sentit. Amb el pro que, clar, si no pots parlar la llengua que parla la màquina, tenim un problema. Què ha passat? Que en els últims anys hi ha hagut com 4 o 5 agents a nivell internacional, que podien ser Google, Apple, Amazon, Microsoft, que el que fan és... Han creat un estàndard que d'altres empreses ho compren per tenir aquesta tecnologia, en el sentit que si tu compres un cotxe, el SEAT no ha creat una tecnologia de desenvolupament de veu. Ell et posa l'Android, el posa l'iPhone, el posa el que siguis. Llavors, aquestes grans empreses decideixen que no els hi surt a compte fer un català o un neerlandès, llavors hi ha tota una comunitat que té un problema.
Clar, no sé si vas sentir que aquí el pop-up, la CEO de l'estat espanyol de Google, li van preguntar que si això estava a l'agenda i si hi hauria... I deia que era una qüestió d'inversió. Tu t'ho creus, aquest argument?
Diuen que cal pasta, que calen diners per entrenar aquestes màquines. Això pot ser cert. O sigui, si tu tens un corpus de 40.000 milions d'hores a YouTube on una màquina que fa machine learning pot aprendre com interactua la relació entre veu i text, és molt més fàcil. Què passa? Que no hi ha un corpus tan gran de coneixement en català. Però hi ha una possibilitat, que és crear-lo. Podem agafar, imagina, tot l'arxiu de Catalunya Ràdio, agafar l'arxiu de TV3 i si hi ha transcripcions relacionades, doncs publicaran obert perquè investigadors, desenvolupadors facin servir aquest corpus com a machine learning per dir, és que aquest tall de veu correspon a aquest text que significa aquesta paraula. És això el que necessitem. Llavors, si això no ho paga una empresa privada, potser l'administració pública podria ajudar, o potser les comunitats, com van fer amb el Twitter, com van fer amb la Wikipedia, amb d'altres projectes similars.
Clar, la qüestió és que els assistents poden acabar posant àudios en català. El tema és que tu no li pots demanar en català, que potser no t'entén, o potser no pot ser, jo ara no sé, és una mica surrealista el que et diré, però pot ser que jo tingui un assistent de veu i que vagi prenent de la meva veu i al final m'entengui en català?
Sí. Si tu li dius posa això i ell va entenent que aquesta paraula que tu dius, camitxons, vol dir calcetines, doncs poc a poc ho sap, però com ho fem, això, universal?
Clar.
El problema de les tecnologies és com universalitzar-les. És a dir, a mi em pot entendre que quan li dic porta estic dient puerta, perquè en el fons el robot entén que ho estàs dient malament, per dir-ho així. Però com ho fem que sigui universal i que entengui el llenguatge natural? Doncs aquí hem de desenvolupar unes tecnologies que cada cop són més barates, d'aprenentatge, que no tenen res a veure amb les d'aquí, amb les de fa 5 anys. Jo amb això sí que tinc molta esperança que la tecnologia serà un sistema per mantenir vives la diversitat lingüística a nivell planetari.
Sí?
Amb això sóc optimista, sí, perquè una cosa que Google ara diu que costa molts diners, que pot tenir raó, una altra és que no hi ha un regulador que li obligui. Això també els estats o la Unió Europea podria regular o podria obligar.
Clar, unes lleis que diguessin ha de ser-hi amb totes les llengües.
De... Si vols actuar, igual que el codi de consum, si tu vols vendre a Catalunya, doncs has d'etiquetar en català. Doncs si tu vols vendre un producte que sigui en veu, ha de poder parlar en català. Això es pot regular i llavors, clar, que surt a compte. Uh-huh. Aquí el regulador té una cosa a dir. Però una altra és, jo crec que aquesta tecnologia està evolucionant molt ràpid i potser en 1, 2, 5 anys vista, no ho sé, tindrem una tecnologia que una màquina aprengui molt més ràpid un idioma.
O sigui, el que tu deies, has utilitzat aquesta paraula de machine learning, no?
Sí.
Funciona amb intel·ligència artificial, el machine learning?
Què significa machine learning?
Vale,
Anem diguéssim que és un programa informàtic que tu li has de donar una mostra de molts texts i moltes veus donant correlacions. De dir, mira, si tens una... Imagina't, la Bíblia, o per exemple, la Wikipedia en català ha servit molt pels traductors automàtics, perquè tenies un corpus de 600.000 articles que et deia què era cada paraula i tenies un corpus que podies analitzar, passar-li un robot per sobre, i amb això ha ajudat molt els traductors.
Clar, perquè ja teniu com molt de text i ja va bé, no?
Però en veu no ho tenim, tenim aquest corpus. Per això hi ha la proposta del Common Voice.
Ara
però,
parlarem.
En canvi, hi ha d'altres projectes que no ho tenim. I què ens hi passa? Que en català o en d'altres llengües no tenim aquests corpus per ensenyar-li la màquina com es diuen les coses en cada idioma.
Ah, és complicadet això, eh? Per això no és tan sols introduir paraules, sinó que és dobles sentits, no? La unió entre paraules i és més complicat. Ara que parles de la Viquipèdia, crec que la Viquipèdia, no sé, es va associar amb... És amb Alexa? Que quan demanes una definició et surt les definicions de Viquipèdia,
bueno,
no?
Com que, sí, entre d'altres, com que la llicència que hi ha de Viquipèdia és lliure, tota empresa pot reutilitzar el contingut. Llavors, l'únic que vam tenir un petit afer amb Alexa, perquè li demanaves informació i Alexa no et deia segons la Wikipedia...
Ah, no deia la font.
Tu anava per vàlid i llavors la Wikipedia obliga a citar la font, en aquest sentit. I llavors hi havia un ei, Alexa, molt guai, però...
Perquè l'estaven fent servir una font de coneixement, una empresa privada amb la qual guanya diners, no? Vull dir, que tant, per tant, que us es citin, no?
És igual que el portal de Google, que quan et surt un snippet, un petit resum d'un text, et diu via Wikipedia. És això.
Bé, hem parlat d'una de bé, hi ha molts assistents de veu, machine learning és la manera com funcionen, i després hi ha una paraula que s'està posant de moda també en conferències. Ara tothom diu l'skill, per dir actitud, no? O una aptitud d'una persona, és que aquesta persona té aquest skill. Bé, ja saps que Catalunya Ràdio tindrà d'aquí aviat una skill pròpia, a l'Alexa d'Amazon, i a la presentació de la nova temporada, el director, el Saúl Gardillo, li va poder parlar una mica en català.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Va, expliquem una mica què...
Ets a Catalunya Ràdio.
Que bé.
Ara, en directe, al matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.
Bé, això era a l'estiu que van fer aquesta prova en directe. Bé, què em podíem explicar perquè la gent entengui què és un skill en els assistents de veu?
Són les habilitats, les capacitats, les eines que pots fer servir amb un assistent de veu. Per exemple, jo quan li pregunto al Siri, estic content o no? Em diu, jo què sé. Però en canvi li dic, Siri, desperta'm demà a les 8. Ell té un skill, una habilitat, té l'aptitud, té la capacitat de programar la meva agenda o el meu despertador del mòbil. En canvi, no li puc dir... Si li dic Siri, posa'm Catalunya Ràdio, ho fa perquè identifica que és una de les aplicacions. Però si li dic posa'm Ràdio Mataró, no la trobarà perquè no la tinc com a aplicació.
No, però potser sí que hi ha altres ràdios dins de la, jo què sé, de l'skill de tuning. Per
clar, dins del fenomen d'aquestes interfícies de veu, els skills són, serien com aquestes petites apps que et permeten interactuar amb llenguatge natural.
Bé, jo he entès, Inicia Catalunya Ràdio, ho he entès.
Sí, però és que s'assembla molt a la vers en castellà.
Ara haurem d'estar tot el dia buscant paraules que siguin bilingües, no?
Haurem de trucar al Virgili que comenci a fer el face test d'Alexa, a veure si tira en català de veritat o no.
El Virgili?
És broma, és broma.
Virgili ja m'ha contactat, eh? Ahir ja em vaig dir alguna. Ja estem en contacte amb ell. Bé, bé, altres coses que, a banda de lo dels assistents de veu, que tindrem molt bones notícies aviat, amb tu volíem parlar que hi ha una bona notícia de Hong Kong. Hem vist que tu estàs molt pendent de Hong Kong. Nosaltres vam estrenar aquesta temporada parlant de les xarxes de Hong Kong. Interessantíssim. Veia també que feies un tuit que fins i tot van boicotejar els rètols del metro, no? Van hackejar-los i no es podia veure informació, ho han fet els manifestants. I tenim una última hora d'això,
sí,
no?
Sí, sí, tenim una última hora molt bona, que és la responsable del govern de la ciutat de Hong Kong ha dit que retiren la proposta de llei per fer el traspàs a la seva Audiència Nacional, el Mainland, com li diuen ells, de quan hi ha problemes judicials.
És a dir, que s'han fet enrere, no?
S'han fet enrere,
sí, que
sí.
Aquestes protestes han servit d'alguna cosa. De fet, en parlem amb tu perquè ets cofundador del projecte Drets Digitals, on dieu que aquests en si no existeixen, sinó que són els drets humans en l'era digital, no? Dieu una mica?
Sí, en el sentit de... L'era digital és una nova era, però en el fons les persones segueixen sent les mateixes. Llavors, si hi ha uns drets acordats, siguin el dret del consum, el dret a la informació, el dret de reunió, els drets humans, que els drets humans és una concepció, un acord que hem fet a nivell mundial, doncs internet o l'era digital l'únic que fa és un nou escenari on això també s'ha d'aplicar.
Escolta, hem dit que hi havia una qüestió perquè ara la gent ens està escoltant i dic, però a veure, jo què puc fer perquè aquests assistents de veus parlin en català, no?
Sí.
I tu parles d'un projecte molt interessant que la gent pot col·laborar-hi.
Hi ha un projecte super senzill que promou Mozilla i sobretot Softcatalà a casa nostra, que és ensenyar aquestes màquines a parlar català. Llavors, si busques Common Voice Softcatalà a Google o qualsevol cercador, et sortirà un enllaç, que és una eina on tu pots anar dient-li a la màquina si està parlant bé el català o no, o si entén bé el català o no.
O sigui, fem de machine learning nosaltres, els humans els ensenyem a la màquina.
Els humans ensenyem a la màquina per després poder parlar directament amb la màquina.
Val, mira, jo ara aquí en l'ordinador he posat voice.mozilla.org/ca i aquí ja ho trobareu. I llavors aquí hi ha tot de... A veure, explica això, Àlex.
Hi ha dues opcions. Bàsicament, et pots registrar o també ho pots fer com anònim. Però pots fer dues coses. Una, que et donen petites frases i les has de llegir en català, que ho pots fer des del mòbil i una aplicació, o sigui, supersenzill. O pots escoltar textos d'altres persones, d'altres usuaris, i pots validar-los. Per veure si han dit bé la S sonora, la S sorda, com han parlat, i pots dir està bé o no està bé.
Això per què serveix?
Això serveix, és el machine learning. Això és el machine learning.
Però en quina parella apareixerà? O per
això
què?
Està generant un corpus de coneixement que després es pot fer servir perquè d'altres, perquè això serà fet, estarà en obert, perquè d'altres desenvolupadors generin interfícies de veu. Això podrà fer servir Alexa, Google o qui sigui.
Ara veig tot unes frases i posa un play, ho provem, a veure com sona. Va.
L'organització rep també el suport de membres associats.
Veus, això és una persona que... I es poden anar sentint diversos, no?
Un voluntari que ha llegit una frase...
Ai, pobre, ara saps què acabo de fer. És que estava fent aquí improvisant... I aquí posa sí o no, volguem dir si ho fa bé, i posant no sense voler. Espera, sí. Ah, no. Ah, no, sort que no ho havia validat. Molt bé. A veure, un altre.
Els seus hàbitats naturals són les sabanes seques, els herbassars secs i les zones àrides.
Tu pots dir si ho ha llegit bé o malament, i només has de clicar sí, no, sí, no. Pots estar un minut al dia, si fas això, estàs ajudant molt, perquè necessitem un corpus de 1.000, 2.000, 3.000 hores, no sé quan diu a la web, i si tenim això... Amb això podem passar a la següent pantalla, per dir-ho així.
És venerada com a santa en diverses confessions cristianes.
Sembla com gent d'edat avançada, no?, que ho fa. Per què?
La gent que té més temps lliure o perquè són més activistes de la llengua. Demanem gent jove amb tot tipus d'accents, oriental, occidental...
Mira, ara em posa un missatge que diu: heu ajudat el Common Voice a assolir el 25% de l'objectiu diari de 2.400 validacions.
Ah, doncs aquest seria l'objectiu, que la gent pop-up ajudés a fer aquestes 2.400 validacions diàries.
Va, que això és divertit, eh? És que s'ha fet com un joc, és sí, no, i cada vegada escoltes una frase i llavors...
I ho pots fer a l'autobús, mentre esperes al metro, és una cosa d'un minut al dia, no cal estar-se mitja hora.
Està molt bé. Escolta, hem mirat avui el calendari pop-up i hem vist que tal dia com avui, 4 de setembre del 1998, es va estrenar Google. El que passa que no hem vist cap Doodle. Ells deuen tenir una altra data concreta, però avui és que realment quan es va registrar l'empresa.
No sabia.
Que fort, no? 1998?
No sabia.
No sé si tu ja tenies internet al 98.
Sí, sí que tenia. Sí? Sí.
Home, és que jo he pensat, no sé... Bé, la veritat és que dins d'aquest entorn digital, per tu, què ha sigut Google? Tu què creus?
Google va ser un gran descobriment. Jo encara... Bueno, i una gran decepció, per una altra banda. Quan van començar amb el Don't Vive, el de... hòstia, quan van crear el Gmail, Google Maps, tot era com, uf, una meravella. I després has vist la cara fosca de tot plegat, o també hem madurat i hem après que tot servei té un límit i que nosaltres som el producte, i és una de les empreses que més ha exemplificat aquest canvi d'una empresa jove que el que vol és millorar el món, a una empresa hipercapitalista que el que vol és vigilar-nos i crear un cervell i vés a saber on.
Em dóna la sensació que aquesta temporada que comencem aquesta setmana serà una que ens començarem a plantejar el per què tot ha de ser de quatre grans empreses, no?, tecnològiques. Quina sortida li veus, això?
Mira, el Jenny Roca fa molts anys parlava, quan van començar les xarxes socials, parlava que hi havia una generació de xarxes socials que eren les xarxes generalistes i que després sortiran les especialitzades. I deia, no té cap sentit, però si ara tothom té Facebook... Perquè... I després veus que van sortir l'Strava per la gent que corre, els altres pels fotògrafs, els altres pel que fan dieta... Llavors, ja, cadascú s'ha especialitzat. Jo entenc que anem cap a un model en aquest sentit, que hi ha gent que li demana, que li agrada més la privacitat, que adquirirà uns altres tipus de serveis, gent que li preocupa la salut dels seus fills, que agafarà uns altres, i que esperem anar cap a un model més distribuït. Esperem.
Doncs bé, Àlex Hinojo, benvingut aquí al Pop-Up. N'aprendrem moltíssim.